Que pengem a una xarxa social ja no és nostra. I si publiquem alguna cosa de nosaltres, una altra persona, sigui certa o no, es pot magnificar en qüestió de minuts, de segons. Tot va molt de pressa. Avui, que és el Dia Mundial d'Internet, nosaltres ens hi aturem. Tom Wolf, periodista i escriptor nord-americà, que va morir abans d'ahir, fa 5 anys ja denunciava la frivolitat i la desinformació que poden provocar les xarxes socials.
La gent només vol escoltar el que els hi digui algú a cau d'orella. Si ve algú i et diu una xafarderia, això sí que t'ho creus. En canvi, el que està imprès en un diari no. Això és el que són els blogs d'ara. Publiquen de tot, tota mena de rumors, sense cap mena de verificació ni especialització del que ho escriu. Crec que la situació no pot estar pitjor.
Això deia Tom Wolf el 2013. Imagineu-vos com ha canviat l'ús i l'abús de les xarxes socials a dia d'avui, i s'asseuen en aquesta taula amb Víctor Rosselló, advocat especialista en tecnologia i protecció de dades i privacitat. Víctor, molt bon dia.
Bon dia.
I en Francesc Núñez, sociòleg i director del Màster d'Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, és exacta la frase, tot allò que pengem a les xarxes ja no és nostre per sempre? Aquesta frase és real?
Jo crec que és molt encertada i molt verdadera, per dir-ho així, perquè és un espai públic. Això és el que no hem d'oblidar. És un espai públic, és el que els grecs deien, això, l'àgora, i tot el que entra en aquest espai públic està sotmet, doncs, a la reacció dels altres, que sempre és sorprenent, inesperada, és a l'espai de la llibertat. I, a més, aquí té una característica que no tenia, potser, unes paraules a l'àgora grega, i és que queda indeleble, queda marcat per sempre. Potser sí que ja després potser d'esborrar el teu Twitter o el teu WhatsApp, però el que els altres han copiat o han reenviat estarà allà per sempre.
Així, una cosa és les coses que tu penges, i una altra cosa és les coses que pengen de tu, que diuen de tu, que t'insulten, o que hi ha gent que es dedica a difondre senzillament rumors, etc, etc. Això tampoc és nostre.
Tampoc és bo. Bueno, jo crec que ja hauríem de fer tots un exercici, que és llegir les polítiques de privacitat de Twitter, Facebook i Instagram, i ens portaríem grans sorpreses, no? En el qual el que et venen a dir és que des del moment que tu penges alguna cosa a internet, realment fan servir frases d'aquest tipus, que allò passa a ser de domini públic, i per tant una cosa que tu podies entendre, inclús a vegades parlen dels missatges privats entre utilitzant els missatges directes dintre de Twitter, amb certes característiques també es poden arribar a fer públics. Per tant, hi ha un, crec que aquest exercici, que et pot agafar un temps, crec que és molt interessant perquè et fa adonar de certes coses que realment no som conscients, no?
Però, per exemple, ara una persona vingués aquí a Catalunya Ràdio, no?, amb un sobre tancat, anònim, amb una denúncia cap a una persona pública de l'àmbit econòmic, de l'àmbit polític, de l'àmbit social, més igual, qualsevol, amb tota una paperassa, tal. El primer que faríem nosaltres com a professionals periodistes és intentar verificar l'autenticitat d'aquell document, no ens fiaríem de la font que ens ho envia, i més si és anònima, aniríem a comprovar-ho, buscaríem fonts que ens validessin aquesta informació, i si no trobéssim fonts que ens validessin aquella informació, nosaltres no difondríem una informació que no tingués l'aval certificat de que aquells fets són verídics o són verificables, perquè això aportaria diguéssim, el desprestigi o a un dany difícil de reparar, perquè un cop ho escampes pel micròfon o per un diari imprès o per una televisió és molt difícil. Això està passant a través de les xarxes? Quina defensa tenen aquestes persones si hi ha denúncies anònimes que la gent de cop i volta en un tuit diu tal persona va robar no sé què, no?
És igual. Sí, hi ha un fet aquí, Mònica, que és precisament que els mitjans de comunicació se'ls assumeix o se'ls imposa un deure de diligència a l'hora de comprovar notícies. Cosa que
si no et denuncien,
I si no et denuncien, correcte.
I fan bé.
El que està passant amb les xarxes socials és que les xarxes socials són simplement una plataforma a través del qual els propis usuaris, els quals no són periodistes ni tenen aquesta consideració, inclús tu vas pel carrer, veus un fet noticiable, fas una foto i la penges a internet, doncs tu no ets un periodista, no? Per tant, aquí sí que és cert que aquestes xarxes socials els hi manca aquesta obligació de diligència, no? Perquè també està basat molt en la immediatesa. Dit això, també és cert que també hi ha conseqüències del que un usuari pot fer directament a la xarxa, no? Hi ha una sèrie de delictes, injúries, calúmnies, etc.
Si és un compte anònim?
És cert que quan hi ha una denúncia, la policia, Mossos, pot tenir eines per investigar qui hi ha darrere d'aquesta.
Però molt més lent.
Molt més lent,
la qual cosa, l'escampall ja és.
El mal ja està fet, diguéssim.
no?
Sí, sí, és correcte. Es pot fer, diguéssim, hi ha eines per denunciar, però lamentablement el dany està fet.
Dic que no hem d'oblidar, és una mica com la plaça del mercat, i en el mercat i al carrer les xafarderies funcionen, els prejudicis, els estereotips és el que vertebra i domina la vida social. Llavors, tu dius una cosa, clar, el problema és que és una mentida o un insult al llit, per si dir-ho, pot fer molt de mal, però clar, un insult o una mentida en un espai públic, jo crec que hauríem de ser molt més severs i èticament pot ser més estrictes, perquè fa molt, molt més de mal i és molt més difícil d'esborrar.
Aleshores, per exemple, avui hem llegit un tuit del compte de Quim Torra, del president de la Generalitat. Com us podeu imaginar, en Víctor i en Francesc són aquí, estava previst, vull dir que no ho hem fet precisament per això, però a vegades en la vida coincideixen coses, no? En Quim Torra ha penjat un tuit dient que el seu compte de Twitter creia que els hackers hi havien entrat i que hi havia comentaris i coses penjades que no es corresponien amb ell, que la gent anés alerta. Clar, tu penses, home, que el compte de Twitter, en aquest cas del president de la Generalitat, però pot ser qualsevol altra persona, te'l puguin hackejar, puguin entrar missatges que tu no has escrit, puguin difondre idees que tu no comparteixes, fotos, etc. Això és un...
Això és així. El que passa és que després hi ha eines, diguéssim, legals per poder anar darrere d'aquests actes. Pot ser un tema de suplantació d'identitat, que és un delicte. El propi dany informàtic d'entrar en un sistema protegit també és un delicte. Llavors, aquí la qüestió és les proves i els mitjans que tu tens per demostrar això. I la certesa és que un cop t'han hackejat el compte, al cap d'un segon poden haver fet un mal que no pot reparar una denúncia, per molt de ràpida que sigui, no? Llavors, el que seria les eines legals policials van evidentment molt més lentes que el mal o el dany que et pot fer com a persona, no?
Jo crec que mai en la vida humana hi ha hagut això, bastions inabastables, eh? Tant que som éssers públics, qualsevol espai, la llar, la intimitat, això, el que diem als llocs públics, doncs estan sotmesos a la resposta dels altres, que poden ser de vegades això, insultants, calumnioses, de menyspreu, també poden ser lloables, eh? Però això és la vida social i no podem fer res, senzillament això, protegir-nos.
Però a veure, si els comptes anònims, per exemple, que es pot demanar que un compte anònim desaparegui?
De fet, hi ha hagut certa polèmica en Facebook en relació a Facebook. Té una política de nom real, que es diu. Eh? I això ha estat davant dels tribunals, per exemple, alemanys. Els tribunals alemanys han negat el dret que té Facebook a exigir que els comptes siguin de persones reals. Dit això, per molt que tu posis les polítiques de privacitat i condicions d'ús, no fan cap mena de comprovació per quan jo poso Víctor Rosselló realment comprovar que jo sóc Víctor.
Que ets tu.
Llavors, tot això està molt bé a nivell de posar uns termes i condicions, perquè el que ells fan és cobrir-se d'alguna manera.
Ells es cobreixen legalment per no prendre mal.
I el que t'estan dient d'alguna forma és que tu ets responsable de tenir un ús correcte dels teus comptes, de no facilitar-ho a tercer, i que qualsevol ús no autoritzat és un problema teu. Això és una miqueta per un...
I ara comencem a rebre amenaces de mort a través d'un compte anònim, no? Una persona pública és igual, qui sigui. I aquesta persona que està rebent amenaces de mort, l'únic que pot fer és anar-se'n a Mossos d'Esquadra, en aquest cas, i dir, escolta, investigueu això perquè m'està arribant això, i aquesta persona pot anar penjant coses.
Bueno, hi ha altres eines a nivell intern de la pròpia xarxa en què hi ha el que es coneixen com denúncies internes, de manera que tu pots denunciar comptes a Facebook, Twitter i qualsevol... La majoria de xarxes socials ho tenen, en el qual rep una notificació el responsable de la xarxa, en aquest cas, i pot fer una investigació i en alguns casos pot cancel·lar comptes.
En el cas del hackeig d'un compte de Twitter, com és el cas del que parlàvem avui de Quim Torra, una persona que nota que li han hackejat el Twitter, perquè no és la primera vegada que passa, això ha passat amb d'altres persones públiques, quina és la velocitat amb la que pot canviar la situació, diguéssim, no?
Això és... que ell pot restaurar el compte immediatament i és el que et recomanaran que facis. Ara, quan es posi en marxa la investigació tant des de dins com des de la policia o dels mitjans legals, això poden passar setmanes, si no mesos, o potser no arriba mai.
I l'únic que pot fer una persona que rep aquestes denúncies o insults o amenaces o que sigui és que es despubliquin aquests missatges sobre ell? Això es pot demanar?
Es pot demanar el que es coneix com el dret a l'oblit, però també és cert és que per molt que es despubliquin, res treu que t'hagin fet una impressió de pantalla i allò ja estigui publicat i ho publiquis com a imatge. Vull dir que realment aquest dret, el dret a l'oblit, que també existeix, no? Però que està sobretot enfocat en tema de buscadors, doncs té també les seves limitacions, no? Perquè és tan senzill com fer una impressió de pantalla i aquella informació ja la tens, no? I per tant, simplement la repliques en forma d'imatge, en comptes...
I punt. És igual que quan la gent replica converses privades a través d'un pantallasso de WhatsApp, no? Correcte. És exactament el mateix, no?
En l'espai públic indeleble, ja no s'esborra mai, sí. I algun dia algú d'aquí molts anys se'l pot recordar.
I una altra qüestió, els robots, els bots, tot això. És a dir, sabem que hi ha màquines automàtiques que generen missatges de contra opinions d'altres, no? I que es posen en marxa de manera immediata. O sigui, passi el que passi, pata, pam, 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 plovent. Aquests bots, que diu que són un 15% dels comptes de Twitter, són robots? Com funciona això? Com ho expliquem?
Els robots poden tenir molts cossos, no? Una minipima, una Thermomix, una Rumba, sí. són robots. També aquests dedicats a rastrejar les xarxes, a captar adreces electròniques, a enviar-te els spams, a fer-te recomanacions de que compris aquest llibre, o això, o a fer córrer una opinió, o a fer-te molts retuits, o a tenir moltes visites a les teves webs. No? Aquests són petits programes, n'hi ha de molts tipus, amb molts llenguatges, i estan, de vegades van per la xarxa com les aranyes i circulen per allà, altres vegades estan hostatjats en un ordinador i poden entrar al teu ordinador. N'hi ha de molts tipus i és molt difícil. També hi ha com tot fet.
Així
fet explicat, la trampa.
Així com ho estàs explicant?
Fa por, sí, fa por perquè...
Sí, agafa una mica de iuio. Són unes aranyes que estan allà postades, sí, sí, i depèn, sí, de com, sí, es disparen, sí, o no es disparen.
Tenen,
no?
una capacitat d'això, de vegades és que tensen i t'ho copien tot, perquè estan dedicades a això, a rastrejar i a copiar pràcticament totes les webs. Algunes tenen doncs com ordres bones, que diuen que elles mateixes seleccionen.
Per exemple, posa un exemple, Francesc.
Sí, no, doncs el Facebook o Amazon té aquests rastrejadors, o Google té rastrejadors, és el més important, que van però fotocopiant totes les webs, però també seleccionen i hi ha informació que diuen no, això no és important, i segons quines qüestions doncs les deixen al marge, però hi ha altres que no, que les acumulen totes, tant si són personals com si són públiques, com si són privades, com si són els sistemes de defensa que tu tens al teu ordinador, i ho agafen tot, i ho van a més amb els big data, ho van classificant i van obtenint informació, i això doncs en un bon dia et poden recomanar perquè saben el teu comportament, perquè això ha passat, doncs que et compris aquests preservatius perquè o aquesta colònia de nen perquè saben que estàs embarassada. Arriben a aquest nivell de sutilesa i de capacitat.
Perdona?
Així mateix.
Hi ha un cas de Big Data bastant curiós, que va haver una adolescent que va rebre un paquet a casa el típic de benvinguda de nadó.
Sí.
Benvingut nadó, els pares es van indignar perquè diu, com sap que... O sigui, la meva filla no està embarassada, i resulta que ho estava.
Oh!
Per les compres que fas a la xarxa.
Per tot el que havia fet a internet.
Bé, doncs així...
Oh, que terrible. Oh.
Bueno, és aquest poder d'aquests robots.
Escolta'm, i es pot saber qui hi ha darrere d'aquests bots?
Hi ha persones, hi ha empreses, que per molt que el bot sigui una màquina, hi ha algú que els programa. És a dir, com ara comentava, el gran bot és Google. Google està rastrejant...
I Amazon
estan constantment rastrejant el que posem a internet. I aquí, evidentment, s'ha generat tot el tema del dret a l'oblit, perquè també rastreja noms, rastreja informació de butlletins oficials que estan publicats a la província de Granada, que t'han posat una multa fa 10 anys, i resulta que si tu no vas al butlletí no ho veus, però com que Google ho està traient a la llum, només que posin el teu nom al buscador, el primer o de les primeres coses que pot sortir, si no ets una persona, diguéssim, pública, pot ser aquesta multa que et van posar i que tu igual ja vas pagar.
El dret a l'oblit. A veure, parlem d'això, perquè ho hem assentat, però no és suficient. És a dir, si tot això és així, vol dir que si nosaltres no volem ser uns ermitans, no? Unes ermitanes, que és una opció, tancar-nos a la muntanya i aïllar-nos de tot, no? Però bueno, aquesta opció és poc probable. Veig cares de nois i noies que són aquí a l'estudi. Oi que vosaltres feu servir de tot, el mòbil, l'ordinador, tot.
Sí.
La vida d'aquestes criatures delicioses que avui ens acompanyen aquí a l'estudi ja està a les xarxes, no?
Completament, completament.
Sí, la gent sap quina talla fan de tot i tot, i què els agrada, si els agrada el futbol, si els agrada el bàsquet, si miren, si juguen al Mario, si juguen a... si veuen Star Wars, ho saben tot, no?
Ho sap, evidentment, buscant a internet només les recerques que tu fas a Google, que ho fas cada dia 25 vegades, aquella informació la coneixen, i com comentava, després t'ofereixen publicitat relacionada amb allò que tu estàs buscant, o casualitat, que has buscat hotels a Praga i et surt un anunci de vols a Praga.
Però ells segurament ho saben gestionar, perquè ells quan van néixer el sol sortia... sortia per l'est, com sempre, sí. La gent portava ulleres i hi havia mòbils i ordinadors. No? El que sí. Els estranya, si els hi preguntes, és que nosaltres no en tinguéssim de joves. Les meves filles no ho creuen gaire, perquè és una experiència
però
que no he tingut.
Però ells es faran grans i d'aquí 4 dies, a lo millor, pensen diferent del que pensaven, del que pensen ara, perquè ens fem grans i, afortunadament, entrem en la pròpia contradicció i canviem d'idees i d'actituds i millorem, perquè la vida millorem. Aleshores, si ells, quan es facin grans, es troben que hi ha continguts seus a la xarxa que els voldrien esborrar perquè ja no es correspon amb el que ells pensen ni amb com ells actuen?
Aquí hi ha, efectivament, el dret a l'oblit, que és a través d'una sentència de fa del 2014, recordo, Google va reconèixer el dret a l'oblit, que consisteix, existeix un formulari a Google en el qual tu pots linkar aquelles informacions que fan referència sobre tu i que consideres que estan obsoletes. Google limita aquest dret, per exemple, si ets una persona pública, si la informació consideren que és d'interès públic, i en una sèrie de casos et poden denegar aquest dret a l'oblit. Si ho fan, la recomanació és anar a l'Agència de Protecció de Dades i que sigui l'agència qui li obligui a Google a retirar aquesta informació.
Ja, o sigui, els han d'obligar. Qui té millor política de privacitat de totes aquestes xarxes a criteri vostre? Víctor, ja sé que és una pregunta complicada, però...
T'he de respondre, sí.
Bueno, vull dir, hi ha algú que realment vetlli per la privacitat o hi ha una preocupació autèntica de totes aquestes xarxes? Se n'han adonat de que està desapareixent la privacitat, la intimitat i el dret de defensa de moltes persones amb l'ús de les xarxes?
Si jo m'he de basar en les sancions que han posat, els grans sancionats d'empreses internacionals, diguéssim, són Google i Facebook. Són els, a nivells de sancions en matèria de protecció de dades, Twitter, no em consta a mi que hagi tingut cap sanció, i per tant, si haguéssim de dir dels tres grans, potser Twitter seria potser la més... Almenys que no els han enganxat. Si...
Com me diuen, no? De dientes para fuera tots ho són molt curosos amb la teva privacitat, però després les estructures que tenen, les arquitectures dels espais aquests són molt febles.
És que circulen coses contínuament, no? Ara, per exemple, per les xarxes figura unes declaracions d'una responsable política que hauria fet unes declaracions en la Diada del 2008, no? Però que les estem comprovant a l'estar a les xarxes i ja circula, no? I per tant ja tothom opina, etcètera, no? Bueno, nosaltres, com a mitjans públics, el que sempre fem és dir, nosaltres no ens llancem a explicar això només perquè està a les xarxes, no ho fem mai, perquè creiem que això ajuda a difondre un rumor i que, si no és cert, el perjudici que fem, si ara ens estan sentint 200 o 300 mil persones, és enorme. El que fan els periodistes és dir, això ho diu Twitter, això corre per les xarxes, de tal manera que és com si ens cobríssim. No ens cobrim, perquè en el moment en què ho fem a través d'aquest micròfon se n'assabenta la gent, no?
Amplifiqueu, evidentment.
Amplifiquem.
Feu un petit Google, diguéssim, que feu la gent superamplificar, diguéssim, en el vostre cas, doncs els impactes que teniu a nivell d'oients, doncs evidentment esteu amplificant, i si hi ha un dany, fer-lo més gran.
Fer-ho és mala fe, fer-ho dient que no és, tu allò es diu, no? M'han dit, és el típic, he llegit, que és una manera de treure't tu responsabilitat, és amagar el cap sota l'ala.
En qualsevol cas, si ens esteu sentint, aneu amb molt de compte, perquè els rumors que s'estenen a través de les xarxes, moltes vegades, potser sense mala intenció, però poden perjudicar la vida i el futur de les persones a les que s'està... a la que refereix la gent, no? I, evidentment, és evident, Víctor, que el marc legal és justet,
bueno,
de regulació.
El 25 de maig és exigible una normativa nova en matèria de protecció de dades que pretén donar més drets als usuaris en totes aquestes matèries, com el dret a l'oblit, dret a la portabilitat, és a dir, bueno, queden 10 dies.
Queden 10 dies. Víctor Rosselló, Francesc Núñez, moltíssimes gràcies. Segur que no serà l'última vegada que parlem d'això.
Gràcies.
Que vagi bé.